Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'escriptor, periodista i enigmista Màrius Serra planteja fórmules per invertir millor el temps personal i convida els lectors a valorar els 90.000 segons de què disposen diàriament per gaudir d'una vida més plena. Aquest és un dels consells que Serra exposa al seu llibre D'on trec el temps, editat per Empúries. Anem a comprovar què és el que ens explica en aquesta entrevista amb Albert Prat.
Màrius Serra visita Sant Cugat per parlar de la gestió del temps dins del cicle de xerrades de l'aula d'extensió universitària. Màrius Serra, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, com anem?
Tothom pot fer tantes coses com vostè si s'organitza bé?
Sí, ben segur que sí. Ja aquí també val a dir, caldria matisar que moltes vegades els que fem coses que tenen una projecció pública tenim una visibilitat major i que molta gent de la meva generació, amics meus, si ens hem posat arran de parlar del temps, a posar les estones que dediquem a la feina cadascú, en fan tantes o més que jo.
A veure, més de 20 llibres, 9.000 crucigrames, 4.000 articles. Vol dir que amb tot el que explica en aquesta xerrada també ho podria fer jo?
Home, primer caldria, amb tot aquest bagatge, caldria que t'hi dediquessis uns quants anys, perquè jo ja en tinc uns quants i parlem de més de 30 anys d'exercici professional. Quan jo vaig trobar-me que la pregunta que més sovint em feien era: però tu d'on treus el temps? Perquè em sentien a la ràdio, o llegien articles, o veien que feia llibres, això, els mons encreuats, etc. Doncs va ser quan em vaig plantejar d'intentar respondre a partir de l'experiència viscuda aquesta simple pregunta. I de la resposta han acabat sortint tot un llibre, que és en el qual fonamento aquesta conferència, no? Tothom pot seguir el seu camí, cadascú ha de dedicar el seu temps al que bonament vulgui, i l'única clau de volta és ser-ne conscient. És a dir, en cap cas malbaratar el teu temps per dedicar-lo a coses que no t'interessen gens. Després, una altra cosa és el que li interessa a cadascú, que això és ben lliure i sobirà.
Per on hem de començar per millorar la gestió del temps?
A veure, hi ha diverses reflexions, algunes de les quals són d'una certa obvietat, però sovint cal remarcar les obvietats. Una molt bona aproximació seria tractar el temps com una moneda mesurable. I quan dic moneda vull dir igual mantenir amb ell la mateixa relació que tenim amb els diners, perquè en la societat que ens hem procurat és molt generalitzat, sempre hi ha excepcions per tot, que tothom ens hi mirem molt en què gastem o deixem de gastar els diners, perquè és una quantitat finita, perquè doncs ens amoïna malbaratar-la i perquè si volem uns pantalons doncs a vegades ho mirem a tres llocs fins que no descobrim una bona relació qualitat-preu, no? En canvi, molt poques vegades ens plantegem que cada matí quan ens llevem disposem de més de 90.000 segons, com si fossin euros, per gastar, i que els hem de gastar sí o sí aquell dia, però els podem gastar en coses que ens interessin, en coses que ens donin plaer o coneixement o que ens aportin algun benefici, o bé els podem perdre miserablement, no? Per tant, un truc, un dels molts que podem reflexionar, és plantejar-nos que el temps, els segons, els minuts, les hores del dia són una magnitud comptable i que tenen un valor.
És allò que sovint, a vegades, per estalviar-nos alguns euros, acabem perdent molt de temps del nostre dia darrere d'alguna de les coses que volem fer.
Sí, certament. Certament, i tant, i tant. Moltes vegades no valorem una cosa que et pot resoldre ser un professional, algú altre, i que tu t'estalvia un temps que pot ser un temps comptable i, per tant, que pots dedicar a la feina, però també pot ser un temps que pots dedicar a la teva gent, a les coses que realment t'interessen i t'omplen, o senzillament a perdre'l, eh? És a dir, perdre'l té un doble sentit. Perdre'l no és no fer res. perdre el de debò és dedicar-lo a coses que no t'interessen, perquè no fer res és un art, i un art sublim, un art que cada cop costa més de practicar en aquest món tan absolutament atapeït d'estímuls, no? Per tant, no estem parlant de productivitat exclusivament, sinó que de consciència de la vida. Perquè, en darrer terme, una de les poques definicions que resulta incontestable per respondre aquella pregunta de què és la vida, no? És dir que la vida és un període de temps entre dos moments molt transcendents, que són el nostre naixement i la nostra mort. Això ens iguala a tots. Aquesta és una definició que ho marca. El temps és essencial en el que és la vida.
Però a vegades el que ens trobem és que el que tenim són obligacions. D'alguna manera també no sempre es pot dedicar el temps al que volem dedicar-lo.
És evident que tots fem moltes coses a la vida que no ens satisfan plenament. Cadascú té la seva filosofia i les seves prioritats. Això ja es veu des del moment en el qual de ben joves triem el camí, per exemple, d'estudis. Hi ha gent que prioritza el fet d'estudiar una cosa que després li permeti tenir una posició social molt bona o molts diners o triomfar, sigui el que sigui que considera que vol dir triomfar, i en canvi hi ha gent que potser prioritza altres qüestions, és a dir, que sigui una cosa que li agrada realment, que la porti al màxim de prop de les seves passions i, per tant, al màxim de prop de la felicitat, no? Però, dit això, és evident que tothom hem de dedicar temps i esforços a coses que potser no ens satisfan plenament. Ara bé, igual com aquestes coses que poden ser carregoses de fer, les podem encarar sense metodologia, sense cap pla, sense cap agenda més o menys meditada i pensada, també les podem encarar amb un pla, amb una metodologia, amb una agenda. I amb això hi ha un exemple claríssim que en el llibre jo he acabat fins i tot fent-ne un poema d'això, dedicat a un poema al cambrer del bar, perquè tots hem anat a un bar en el qual hi ha un pobre cambrer sol allà a la barra que rep 25 comandes a l'hora i un li demana un biquini, l'altre un tallat, l'altre una aigua i tot li arriba a l'hora i n'hi ha un que se'n surt i veu que mentre està fent el cafè d'un i raja el cafè pot obrir i treure la cervesa de dins de la nevera i alhora treure un platet mentre posa el biquini a coure i aprofitar aquell temps entre que no es cou per fer no sé què, i se'n surt perquè té un pla, té una metodologia, té una simultaneïtat de tasques, i després n'hi ha un altre que és el clàssic que fa una cosa darrere l'altra i ens porta el cafè i diu, ai, la cullereta, i va fer un altre camí i porta la cullereta, llavors li demanen sacarina i torna a fer un altre camí i allò s'eternitza, no? Per tant, fins i tot quan ens hem d'afrontar qüestions que no ens omplen especialment, també podem fer-les amb major o menor eficàcia.
Per tant, cal l'autodisciplina per aprofitar el temps.
Cal consciència, sobretot consciència de que existeix. Jo, evidentment, després cadascú té l'autodisciplina que tingui o el grau de força de voluntat que tingui, però el que jo vaig adonar-me de seguida que em vaig posar a escriure el d'on trec el temps és que moltes vegades no n'érem conscients de la seva existència, perquè el temps transcorre sense que ens n'adonem. És un fet com respirar, és un automatisme. Viure és passar el temps. Si et congeles, malament rai, no? El temps no s'atura mai mentre ets viu, mai. I, en canvi, hi ha gent que no en té aquesta consciència. Fins i tot des d'una òptica social, això ha canviat molt i em va interessar molt documentar, per exemple, el Banc del Temps, que és un territori inventat per els grups de dones a finals dels anys 80 a Itàlia, al nord d'Itàlia, de treball social, del que ara en diem tercer sector. És a dir, un grup de gent que es reunia, s'aplegava i deia, home, jo tinc aquesta habilitat, te la canvio, te la intercanvio, jo et vinc a clavar els claus dels quadres que tu no saps fer o no fas bé a la paret i, en canvi, tu m'ajudes a anar a comprar perquè necessito això i no sé què, no? Llavors, en aquest intercanvi no hi ha cap mena d'intercanvi econòmic. És estrictament una hora per una hora, no? Temps per temps. I tot aquest territori que de vegades posa en qüestió fins i tot el funcionament de la nostra economia, socialment parlant, té una relació molt directa amb el temps.
Doncs ens quedem amb aquesta, amb aquest valor del temps com a gairebé com si fos una moneda. Mario Serra, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I d'un escriptor a un altre, en aquest cas, també parlem d'un editor, Gonzalo Pontón, que considera que a l'actualitat la desigualtat ha augmentat sensiblement respecte del segle XVIII. Pontón és el nou Premi Nacional d'Assaig del Ministeri de Cultura Espanyol 2017 per la seva primera obra, La lluita per la desigualtat, una història del món occidental en el segle XVIII. El guardó està dotat amb 20.000 euros i el jurat li ha atorgat per la fluidesa i erudició de la prosa, per la seva intel·ligent indagació en les arrels de la desigualtat i pel seu tractament de la il·lustració des d'una perspectiva nova i actual. Amb ell ha parlat Martí González.
L'editor i escriptor Gonzalo Pontón és el recent Premi Nacional d'Assaig del Ministeri de Cultura 2017 per la lluita per la desigualtat, una història del món occidental en el segle XVIII. Per parlar del premi i d'aquesta publicació el tenim a l'altra banda del telèfon. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vostès.
Bé, en primer lloc, en matèria de desigualtat, creu que hem millorat respecte al segle XVIII?
No. Hem empitjorat sensiblement, entre d'altres raons perquè les proporcions són diferents. Al segle XVIII, a finals del XVIII, el món no arribava amb els 1.000 milions de persones i ara som 7.500 milions, no? Per tant, primer, amb aquest increment de la població no s'ha produït una baixada de la desigualtat, sinó tot el contrari, per dir-ho ràpidament. Els rics avui són menys i més rics, i els pobres avui són més i més pobres. Només cal tenir en compte que hi ha 8 persones al món, els noms de les quals les sabem, que tenen tant poder econòmic com els 3.500 milions de persones més pobres del món. Mm-hmm.
En el llibre, per això, no només parla de desigualtat econòmica, no?
No, tracto d'explicar el que s'ha convertit en una desigualtat categòrica. No només hi ha desigualtat econòmica, sinó que hi ha una desigualtat vital i una desigualtat social i una desigualtat cultural. I m'explico molt ràpidament. Hem de veure la desigualtat que creix amb una gran força a finals del segle XVIII com dues mordasses. Una part de la mordassa, diguem-ne, enganxa la població per l'explotació econòmica i és la desigualtat de salaris o és la desigualtat de poder i de riquesa. Però hi ha una altra mordassa que agafa la gent per la part intel·lectual, per la part de la cultura, per la part del coneixement i de la informació. És a dir, es creen unes elites que avui són molt poderoses, que ja dominen el món, perquè ja són molt globals, que intenten impedir que una gran massa pobra de la població accedeixi al tipus d'informació privilegiada que tenen, que és una mena d'informació, de contactes d'un món elitari que els hi permet continuar fent créixer la desigualtat. Per tant, és com una mena de peix que es mossega la cua.
Mm-hmm. Per tant, això no sorgeix del segle XVIII o ja ve d'abans?
Aviam, la desigualtat és de tota la vida. Lamentablement, diguem-ne, la desigualtat és des de l'inici de la història, però diguem-ne que fins al segle XVIII s'havia mantingut estàtica perquè era una desigualtat d'antic règim, una desigualtat rural, en la que hi havia un senyor que era un potentat terratinent i pagesos que treballaven, i punt. Però a finals del segle XVIII es trenca aquest ritme i creix una desigualtat enorme, que és la que patim avui, que és la desigualtat que es deriva de la revolució industrial, del que en diem revolució industrial. És a dir, amb la revolució industrial s'acaba la vida del pagès, els pagesos els fan fora de les seves terres i tota aquesta gent es converteix en mà d'obra que anirà a les ciutats a oferir-se per treballar les indústries que estan naixent. I aquí es produirà un enorme tall perquè el pagès, a el que considerava que era la seva terra, per la qual pagava una renda, diguem-ne, vivia amb llibertat. Però en el moment que es converteix en mà d'obra, en el moment que es converteix en un obrer a la ciutat, perd no només la seva llibertat, sinó que les seves formes tradicionals de vida. És un impacte enorme que s'ofereix. Aleshores, aquesta desigualtat va creixent i s'allarga tot el segle XIX, tot el segle XX, i només s'alleuja momentàniament a l'acabar la Segona Guerra Mundial. A l'acabar la Segona Guerra Mundial, diguem-ne que es crea el que coneixem com a estat del benestar, en el que s'aconsegueix doncs una sèrie de mesures que permeten que la vida dels pobres i dels treballadors no sigui tan brutal. Però això durarà molt poc, perquè l'any 72 s'inicia un gran problema amb el petroli, amb les guerres arabo-israelianes, i a partir d'aquí fins al dia d'avui les coses no han fet més que empitjorar.
Mm-hmm. Suposo que, tornant al premi, suposo el jurat l'ha premiat l'obra per, llegeixo, la fluïdesa i erudició de la prosa, per la seva intel·ligent indagació en els arrels de la desigualtat i pel seu tractament de la il·lustració des d'una perspectiva nova i actual. Suposo, com deia, que el fet de ser editor i llibreter i portar tota la vida envoltat de llibres ajuda també a això.
Sí, és evident que ajuda. De fet, diguem-ne, aquesta idea del llibre jo la tenia des de fa molts anys, potser dels primers anys de la facultat, em vaig començar a pensar-hi amb la possibilitat de fer llibre. Però, és clar, els editors som una gent molt viciosa, que ens hi passem totes les hores del dia llegint originals per veure quins llibres podem publicar. I aleshores, doncs, un editor mai no té idea de quina hora és. I potser són les 2 de la matinada i encara estàs llegint un original alemany, per exemple, no? Aleshores, no tens, com a editor, mai temps per poder-te posar a escriure. I quan vaig aconseguir una mica de temps, doncs em vaig posar amb aquest llibre que, de fet, m'ha portat 7 anys d'investigació i de redacció.
Mm-hmm. Doncs, Gonzalo Pontón, Premi Nacional, com dèiem, recent d'assaig del Ministeri de Cultura 2017. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies a vostès i encantadíssim.